Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com els països europeus, fronterers amb Rússia, estudien crear un mur antidrons per protegir-se de Vladimir Putin. Sobre la taula, la necessitat d'adaptar les defenses europees al segle XXI, amb el paper preponderant dels drons en la nova manera de fer la guerra que veiem cada dia a Ucraïna. Tot plegat després de les provocacions russes els últims dies amb violacions dels espais aeris de Letònia, Romania, Polònia o Dinamarca, entre d'altres. També hem connectat amb Nova York, on ara mateix ha de començar el discurs de Benjamin Netanyahu a l'Assemblea General de les Nacions Unides. De seguida connectarem amb el nostre enviat especial a Nova York, l'Oriol Serra. I hem sentit el toc d'alerta de diferents alcaldes de ciutats mitjanes catalanes que avui al matí de Catalunya Ràdio han advertit de la situació límit dels serveis públics als seus municipis pel creixement de població dels últims anys, sobretot a causa de la immigració. Els alcaldes, independentment del seu color polític, reclamen recursos i afrontar tots els debats si es vol combatre en condicions el discurs populista de l'extrema dreta. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que l'any passat els Mossos d'Esquadra van rebre de mitjana 47 denúncies al dia de dones per maltractaments en l'àmbit de la parella. Ho ha revelat el director general del cos, Josep Lluís Trapero, a la clausura de la jornada sobre feminicidis que organitzen els Mossos.
L'any passat es van denunciar 17.258 agressions en l'àmbit de la parella, 4.103 en l'àmbit familiar i 3.116 casos de violències sexuals. Aquestes xifres parlen per si soles. Parlen de dolor i d'un sistema al que li queda moltíssim camí per recórrer si vol que les dones se sentin segures a casa seva, al carrer, a la feina, de dia i de nit.
L'Ajuntament de Barcelona ratifica la idea d'impedir que el govern d'Israel, les empreses i els equips esportius d'aquell país participin en esdeveniments a la capital. Jordi Canal, bona tarda.
Bona tarda. La proposta de Barcelona en Comú, aprovada amb el PSC i Esquerra, demana fer efectius els acords de fa uns mesos, que ja anaven en la línia que Israel i les seves empreses no puguin participar en les fires de la ciutat. Que els ciclistes de l'Israel Premier Tech no siguin a la sortida del Tour l'any que ve a Barcelona, o que l'Ajuntament retiri el seu suport als esdeveniments amb participació israeliana. Liana Janet Sans.
El que estem proposant és desenvolupar els acords que ja vam prendre el mes de maig. Ja els vam prendre, però no han succeït encara. I veiem amb molta preocupació, alcalde, que no s'executin aquests acords. I per això portem la proposició, per garantir aquest rebuig total i per també pressionar a l'estat d'Israel.
Junts s'ha abstingut, els boicots no són al camí, diuen el PP i Vox, i han votat en contra.
Encara a Barcelona, l'Ajuntament demana un crèdit de 113 milions d'euros al Banc Europeu d'Inversions per construir 641 pisos de lloguer social que haurien d'estar acabats d'aquí 5 anys. La idea és repartir-los per una desena de zones de la capital. El ple municipal ha aprovat avui aquesta operació de finançament europeu amb que es cobrirà el 70% del cost. Hi han votat a favor el PSC, Junts, Esquerra i el PP. I el govern traurà a licitació aquest any l'estudi informatiu de l'eix ferroviari transversal. Unirà a Lleida i Girona, desviant les mercaderies de la costa i Barcelona. Anem al Vendrell, Manel Sastre.
Ho ha anunciat el secretari general de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en unes jornades de la Fundació Propanadès al Vendrell per impulsar el projecte que fa 15 anys que està en un calaix i que es veu ara com una oportunitat per salvar del col·lapse el corredor mediterrani.
I el nostre compromís és intentar que aquest any mateix puguem redactar un estudi informatiu ja dels traçats, dels trams més importants. Inicialment el farà la Generalitat, llavors veurem qui el construeix, no? Però vull dir, la Generalitat ja, l'anterior govern tripartit, va fer la reserva de sòl i ara, com dius, el traurem del calaix.
Els ports de Tarragona i Barcelona demanen celeritat per la seva execució per no perdre competitivitat.
I un tribunal federal ha imputat dos delictes a James Comey, l'exdirector de l'FBI, que va investigar Donald Trump per suposats vincles amb Rússia a la seva primera campanya electoral a la Casa Blanca. Llavors, Trump va guanyar les eleccions contra Hillary Clinton i es va convertir en president dels Estats Units per primera vegada. L'exdirector de l'FBI està acusat de declaració falsa i d'obstrucció a la justícia. Segons el tribunal, va mentir al Senat sobre la filtració d'informació classificada als mitjans.
Passant gairebé 5 minuts a les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I amb el Pere Rossinyol, periodista, soci, redactor d'Alternatives Econòmiques i la revista Mongòlia. Bona tarda, Pere.
Què tal? Bona tarda.
El Miquel Àngel Escobar, consultor en comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
I l'Eva Pomares, periodista i assessora en comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé. Perfecte, és divendres.
És una bona manera així de començar, de veure-ho. Sí, sí, efectivament, és divendres. Això és irrefutable, com és irrefutable que si hi ha tertúlia, hi ha Miguel Ángel Escobar, hi ha kombucha sobre la taula, cosa que ha generat una sucosa conversa prèvia amb la confessió de l'Eva, que fas el kèfir a casa, eh?
Sí, però això és molt antic. Hi ha molta gent que fa el kèfir a casa.
No poso dubte, no poso un dubte.
Vols que t'ho explicar la recepta? No cal.
A veure, jo no en gasto, però a casa en gasten de kèfir, però no el fan. El comprem,
el kèfir és facilíssim de fer, es fa amb un... jo en dic fong, però és com una mena de grumollat, com si semblés un por espant, que el fan igual a la indústria. Simplement el poses en un pot de vidre, li poses un got de llet o la mida que tu vulguis, allò va creixent, i el kèfir es fa en 24 hores. O sigui, 24 hores s'ha menjat tota la lactosa, el fong aquest, i et deixa el kèfir. El coles i un altre cop al pot. I ja està, no hi ha més.
Veus?
Kèfir casolà, molt més barat que la botiga, perquè bàsicament el que gastes és la llet de vaca que tens.
Que has de ser una mica ordenat, perquè a mi se m'oblidaria, el dia següent no en tindria, llavors un altre el faria i el tindria.
Però no es rebel·la, vull dir que si no el deixes allà diversos dies... Home, si el deixes molts dies, s'ha menjat tota la lactosa i allò comença a fer una mica de pena.
És com un iogurt caducat, diríem, això.
Sí, llavors l'hauries de rentar, no sé què, no sé si sobreviuria.
M'agrada molt la definició del kèfir, és un iogurt caducat. Molt bé, perfecte. Doncs vinga, endavant. Va, anem al primer tema del dia, que no té a veure amb el kèfir, em fa l'efecte.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
Els divendres és Liu Forn. Liu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En el moment en què Benjamin Netanyahu puja a l'estrada davant del plenari de les Nacions Unides i una bona part dels països marxen. No volen escoltar el discurs de Benjamin Netanyahu, aquest és el so en directe a la seu de les Nacions Unides. Estan cridant a l'ordre perquè la situació és... Molts representants de molts països marxen de l'hemicicle, mentre que una petita minoria està dreta i aplaudint a Benjamin Netanyahu, que està a l'estrada esperant per poder fer el seu primer discurs, el seu discurs, però que tindrà, vaja, una audiència ínfima, perquè la immensa majoria dels representants de països ens estan marxant ara mateix d'aquesta seu de les Nacions Unides, no volen assistir en directe al discurs de Benjamin Netanyahu, que estava previst com passessin uns minuts a les 3 i que ara mateix està esperant.
And please be seated.
Sentim com estan cridant l'atenció i demanen a tothom que s'assegui, però ja dic que la immensa majoria de representants de països han deixat les seves butaques buides i marxen d'aquest plenari per tal de no sentir Benjamin Netanyahu. Continua havent-hi l'aplaudiment dels defensors de Netanyahu i, en canvi, insisteixo que pràcticament totes les cadires han quedat buides perquè la immensa majoria han marxat per tal de no sentir el president d'Israel, que està a punt de fer el seu discurs. Ara és l'inici del discurs de
Netanyahu. Les famílies... dels nostres estimats hostatges que estan a les presons de Gaza. Senyores i senyors, l'any passat em vaig adreçar des d'aquí a tots vostès i vaig ensenyar aquest mapa. Aquest mapa que mostra l'accés al terror d'Iran. Aquest eix del terror que amenaça la pau de tot el món.
Doncs és Benjamin Netanyahu que està iniciant aquest discurs, ara ensenyant un mapa amb diferents països assenyalats en vermell. Deixem aquest discurs de Benjamin Netanyahu i quan acabi hi tornarem per tal de sentir el més destacat, però insisteixo, la notícia ja s'ha produït i és que la immensa majoria de representants de països a les Nacions Unides han marxat de la sala, no han volgut quedar-se a sentir com Benjamin Netanyahu fa el seu discurs. Han quedat en una minoria i la majoria de butaques ara mateix estan buides, per tant Netanyahu està parlant davant d'una sala molt, molt buida. No anaves a parlar ni de kèfir ni de Netanyahu,
en
efecte,
no? En principi no, però...
En principi no, parlarem, però en final...
Parlarem de comunicació, de com funciona el món de la comunicació en els nostres dies. Fixa't, la gent que... les persones que ens estan sentint des de per la ràdio no ho han vist, però molts dels que marxaven estaven gravant amb el seu mòbil com marxaven i molts dels que es quedaven estaven gravant amb el seu mòbil com es quedaven. I estaven gravant-se uns i altres l'escena. O sigui, vivim en el món en el qual és fonamental poder gravar el que està passant. Però vaja, deia que té a veure amb la comunicació perquè vull parlar, em faria gràcia compartir amb vosaltres un neguit que tinc perquè és que em surt a totes bandes. Aquest matí he entrat a la dutxa i m'ha aparegut un senyor fent un anunci del BBVA dient-me que li doni unes accions, i quan he obert l'aixeta un altre senyor va dir no, sóc del Sabadell, no. O sigui, estem bombardejats per anuncis de les dues entitats, i el que fa aquesta, ja em permetreu, no? Per qüestions de pronúncia, això ha d'anar a la CNMVA, tota aquesta història. Hi ha el fullet disponible. Jo cada cop que sento que hi ha el fullet disponible, no sé per què em veig un ésser diminut vestit de verd amb unes babutxes amb la punta d'un cascabell i que va corrent pel bosc. I que m'imagino...
Que no és això el que està disponible.
No, clar, no. És que és fullet, un és amb un, altre és amb... Però, esclar, com que la pronúncia és... No sé, mira, cada cop que sento l'anunci és ric. Recordem, BBVA vol dir Bilbao, Vizcaya, Argentària ningú se'n recorda, pobres, i he estat buscant, el BBVA a Catalunya té 2 milions de clients, segons dades xifres seves, 90.000 dels quals són pimes. Llavors, hòstia, el BBVA té molts clients a Catalunya, sí, perquè va assumir un IM, que recordem que ja va ser la unió de Manlleu, Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, i Catalunya Banc, que era Catalunya Caixa, l'antiga Caixa Catalunya, que van fer un canvi de nom, va passar de ser Caixa Catalunya a ser Catalunya Caixa, i qui va fer aquest canvi va guanyar molts diners, perquè va dir, ara us faré jo un
rebranding,
rebranding, i diu, ara posarem... Bé, doncs va ser això, Caixa Catalunya, Catalunya Caixa, Caixa Manresa, Caixa Tarragona, per tant, va agafar molts d'aquests clients. He estat buscant dades del Sabadell a Catalunya, no les he trobat, però en el global, segons xifres seves, són 11 milions i mig de clients que té arreu del món, i que sí que va agafar els clients de Caixa Penedès, que en el seu dia és una caixa que va anar a parar al Sabadell. Llavors, amb aquesta allau absoluta d'anuncis, tres consideracions que ara faré una mica de tertúlia. Vull posar sobre la taula, és una frase que si no la dius no és tertúlia. Vull posar sobre la taula realment aquesta, i també a les persones que ens escolten, aquesta allau d'anuncis és efectiva? És a dir, i aquí va també, aquí va adreçada, perquè no ho sé, realment... Ja aquí deixo la pregunta.
Estava esperant que acabessis la frase.
No, no, escolta, això sí, perquè és una pregunta que no vull anar més enllà. Realment aquests anuncis van cap als accionistes.
En teoria, els accionistes, sí.
Sí, però van també cap a l'opinió pública. És a dir, darrere d'aquesta allau d'anuncis, es vol incidir en l'opinió pública perquè el debat ja no sigui només d'accionistes i que hi hagi una pressió? És una pregunta, no estic dient que sí que no. I l'última és si és contraproduent tanta allau, perquè al final diem, escolti, deixi'm el braç. Allò, saps què dius? Senyora, deixi'm el braç. Doncs una mica, escolti, prou d'anuncis, vull dir, ja està, ja ho sabem. No sé si això pot ser contraproduent. Una mica com el que l'Empar deia fa uns dies amb l'anunci del kit digital, que vas sentint l'anunci del kit i dius, escolti, deixi'm en pau, vull dir, no vull un ordinador. O sí, però ja està, ja, deixi'm.
Doncs aquestes preguntes que queden en l'aire, que no sé si teniu resposta. No, és veritat que hi ha molts anuncis i que al final els que no tenim accions ni dels uns ni dels altres, a mi aquest anunci, vull dir, no m'interpel·la. Perquè clar, jo ni compraré ni vendré accions perquè no les tinc.
Jo crec que no van directament aquí, bàsicament està interessat en aquest taupa, que són els grans accionistes, i que evidentment aquests anuncis no van adreçats a ells. Això per un costat, però... crec que BBVA està fent una tasca de relacions públiques, ho hem vist ara amb aquesta campanya massiva, també amb la de Sant Jordi i el Dracs, recordeu, però també perquè Banc Sabadell l'ha feta, ha fet una campanya política i ha fet una campanya també publicitària des de moltes altres formes, no només amb anuncis publicitaris, és a dir, afirmant-se de jo sóc el Banc de Catalunya i el BBVA és l'estranger. I després hem de dir una cosa, o sigui, per qualsevol empresa, qualsevol, més enllà de si té ja 2 milions de clients a Catalunya, com a contrarresposta a la campanya de relacions públiques i publicitària que ha fet el Sabadell, és mala propaganda el que li estan fent al BBVA aquí. I si s'acaba quedant el Banc Sabadell, els futurs clients, és a dir, presentar-te com un banc que ve de fora, que té una actitud absolutament agressiva i hostil, per tant estic d'acord amb l'Iu que hi ha una part d'aquesta campanya que no va dirigida als accionistes, que els hi és igual, que es miraran el fullet d'aquesta nova oferta que ha fet aprovada aquest altre dia per la Comissió Nacional del Mercat de Valores, i escolta'm, no em faci més anuncis. Jo crec que va dirigit als clients finals i a restaurar la seva reputació a Catalunya.
Jo estic bastant en aquesta línia, no? Quan hi ha una despesa tan important, una inversió tan important en publicitària, te n'adones que simplement no és una qüestió de mercat, no? Hi ha un joc, evidentment, de compra-venda d'accions, i per tant les dues entitats financeres doncs, intenten convèncer a propis i aliens de la bondat de l'operació, fins aquí correcta, però aquí hi ha més coses, evident, no? Aquí són dos bancs amb una enorme projecció, força, arrelament territorial, estratègies i en marca. I per tant el que s'hi juga no és simplement si guanyen o perden una operació, que és molt important i molt rellevant, que crec que quan va començar això el BBVA ho tenia molt més clar. Fins a molt al final pensava que les tenia guanyades i al final el govern va prendre una sèrie de decisions que li va complicar molt l'operació i això va tombar. Perquè jo també crec que el Sabadell va jugar molt bé les seves cartes en relació al teixit productiu, en relació a l'arrelament a Catalunya, tot i que evidentment acabava d'arribar, perquè havia vingut, diguem-ne, d'un viatge fora de Catalunya després del procés. Però en tot cas ha jugat bé les cartes, s'ha vinculat molt bé a sectors, fins i tot al sindical, no? En aquest aspecte, el Sabadell, que jo crec que han fet una mica un cert treball de lobby per intentar complicar molt l'OPA a l'hora de les decisions o els requeriments que li imposava el govern per aprovar l'OPA, i al final s'ha produït el que es passa, no? Que els grans no sempre guanyen. Però ara mateix, que crec que això és una cosa que passarà, ja veurem, encara queden uns quants dies per acabar el procés, diguem-ne, de decisió, el que passa és que s'estan jugant una mica el que diuen en castellà la honrilla, no? I la honrilla és la marca. I per tant, Com a mínim, hi haurà aquesta batalla final per intentar ja no tan sols guanyar o perdre l'operació, sinó protegir en certa mesura la reputació, la força de la marca o la projecció internacional, perquè sigui un combat que acabi no en empat, per dir-ho així, però semblant.
Sí, jo estic molt d'acord amb tot això, amb aquest comentari, diguem, de la bona feina del Sabadell amb l'arrelament i amb guanyar-se els sindicats i tota la gent, des de fa uns dies o unes setmanes jo crec que estan quedant molt en evidència també, perquè van vestir un discurs d'arrelament al territori, de les pimes, del suport als ciutadans i no sé què, i a l'economia productiva, i ara únicament parlen del preu, que si m'has de pujar un 10% més o un 30% més, i per tant crec que tot aquest bon treball que dius algun dia hauran de rendir comptes, perquè crec que hi ha molta gent que es deu sentir, com a mínim, que li han pres el pèl, eh?
Però la decisió final és una decisió molt bàsica, que però, és compro o no compro en funció del guany que tinc.
Molt bé, però llavors no fem comèdia.
No, comèdia amb les pimes...
El que vinc a dir
és que tot això és estratègia, evidentment. Però al final vas a parar a algun lloc, perfecte, que és algú perfecte, que pot comprar o no, decidir si compra o no. I perfecte, això té a veure amb el que guanya, amb el que pot perdre.
Està perfecte, i és així, però llavors no fem comèdia. I llavors, com que sí que me'n recordo...
Però no convertim en un tema de país, com s'ha fet.
O de l'economia productiva, de les pimes...
Sí, és una estratègia més.
Jo no dic que sigui un tema de país o no, el que dic és el que ha recorregut cadascú per intentar jugar les seves cartes.
Quan el govern de la Generalitat, la majoria de partits polítics, tu mateix vas dir, la majoria de sindicats, sense el més a més, tampoc no hi ha... Les úniques condicions que, per exemple, en plantilla ha posat sobre la taula, les ha posat el govern espanyol.
Exacte. Que en 3 anys impedeix de fer cap moviment.
Això no és un tema de si és més català o menys català o no sé què. Això és un tema pur i dur de a qui interessa comprar i vendre en un moment unes accions i amb uns accionistes, que a més no són petits accionistes.
Jo el que deia és que a partir d'aquí cadascú ha utilitzat les seves estratègies, però en termes de comunicació.
En el que deia l'Iu, que deia l'A del BBVA, ningú se'n recorda. Jo sí que me'n recordo. Era la banca pública. Argentària. La banca pública. Que és el que trobo a faltar en aquest debat. Resulta que hi ha uns titans que diuen que protegeixen a les pimes i a la ciutadania, i potser el que necessitem és recuperar una banca pública que ja està a la gran majoria de països, i aquí va ser arrasada, entre altres coses, per aquests processos dirigits pel poder polític que van regalar-la, en aquest cas, en el Francisco González i a l'oligarquia, diguem, de Madrid, per dir-ho d'alguna manera, i jo trobo faltar aquesta A del BBVA, que era la banca pública, i crec que aquest episodi d'aquesta doble moral, a parer meu, del Sabadell dient que el seu objectiu és protegir les pimes i al final veure que és una qüestió de preu, ens ha de fer replantejar que necessitem aquests instruments financers al servei de la ciutadania i de les pimes.
Aquesta va ser una privatització que creia impulsar el govern del PSOE.
No, l'Aznar. Va començar-la el govern del PSOE amb uns percentatges menors, però menors, i el que va fer la gran xucladora, que no només va transformar-ho, ho va regalar amb els seus amics, perquè el Francisco González era el gran amiguet, juntament amb el Villalonga i teatres de l'Aznar i els va desarticular la banca pública i els va regalar els seus amics. Van crear una nova oligarquia financera que encara...
Amb l'excusa financera del 2008, si se'n recordeu, del gràfic.
Bueno, en aquest cas abans,
Sí, però allò va ser la cirereta, ja ves això, perquè hi ha Caixa Tarragona, és a dir, primer hi ha una primera fase de concentració i després la segona. I només per afegir una cosa, és a dir, banca pública fantàstic, però és que realment, jo des de l'únic punt de vista que puc mirar com a ciutadana sense tenir cap acció de ningú, de cap banca, és que si al final es produeix aquesta operació, hi haurà molta menys oferta a disposició dels ciutadans. I a mi això em sembla... Això sí que em sembla un problema de país.
Ja n'hi ha ara molt poca,
però... Ja n'hi ha poquíssima ara, doncs no hi haurà res.
Deixa'm comentar breument...
A Catalunya teníem un teixit financer, que eren les caixes, que feien...
Sí, van quedar arrasades.
Exacte. Feien de banca, entre cometes, pública.
Sí, sense ànim de lucre.
Exacte. I, per tant, bueno, la substitució d'això per un
sistema estrictament... També hi va haver alguna...
Bueno, sí, però...
Algun govern d'alguna caixa discutible, que les va deixar en una situació molt delicada.
A molts llocs del territori espanyol.
Però va passar el mateix en bancs, Òscar. La gran diferència és que els bancs es van poder capitalitzar perquè eren estructures capitalistes i es va tancar la possibilitat de capitalitzar-se les caixes en part per treure-les de circulació.
No, com a mínim, perquè s'entenia que era una competència deslleial al sistema financer, que Europa tampoc ho acaba d'entendre.
Deixa'm fer un comentari molt ràpid, perquè m'he anat per les branques amb el que posava sobre la taula el Liu, que és el tema d'aquesta publicitat. Jo crec que estic d'acord amb el que heu comentat, però que hi ha un component afegit que, com a mínim dintre de la mentalitat d'aquests bancs, creuen que si s'anuncien amb els mitjans, com que la majoria de mitjans estan en una situació financera també molt complicada, no els mitjans públics, òbviament, que tenen altres formes de finançament, però la gran majoria de mitjans privats estan en situació complicada, aquests bancs creuen que si com més anuncis posin, més a favor dels tindran. Després, no sempre és així, òbviament, hi ha molt bé professionals que fan molt bé la seva feina, però en algun cas, potser sí que té a veure. Si hi ha un banc que posa molts diners, l'altre també n'ha de posar al mateix mitjà, perquè si no hi ha un desequilibri que pot condicionar, o almenys ho creuen aquests bancs, la línia editorial.
Bé, doncs aquesta... Has començat parlant d'anuncis i han acabat andant directament als bancs, ja ho veus.
No et fan cas. Perquè, de fet...
No marques tendència.
No, de fet, són dos bancs. Que per cert, jo és que me n'haig d'anar perquè veig que aquí fora, de l'estudi, hi ha un senyor del BBVA, un senyor dels... que estan amb unes accions a les mans i no sé, m'estan fent senyals allà al control. Ara, digue'ls que ara hi vaig.
Doncs vinga, ara. Que no pateixin. Et destorma tot hora. Iu, gràcies, bona tarda.
Igualment.
Un quart i mig... Fem una pausa i de seguida anem cap a Nova York, a dins i a fora de les Nacions Unides.
Catalunya migdia.
Si no saps escollir restaurant, no escoltes un sol gènere musical i gaudeixes dels mercats guiant-te per l'olfacte, al Festifest no cal que triïs. T'hi esperen plats de Casa Pepi, Chamei, Culkin i molts més. 4 i 5 d'octubre a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Entra a festifest.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Els dies 26, 27 i 28 de setembre torna Terra i Gust, la festa de l'alimentació sostenible al Parc de la Ciutadella. I amb l'Arca de Noguer del Suplement hi serem per parlar del malbaratament, el reaprofitament alimentari i la cuina catalana. Us ho perdreu? Veniu al Parc de la Ciutadella el dissabte 27 a 12:15 del migdia i la farem petar.
Compres, passejos, moments amb amics. A l'illa sempre hi ha vida. El punt de trobada que forma part de la ciutat. Ara descobreix la nova l'illa, totalment renovada. Més lluminosa, oberta, amb noves marques i nous espais on comprar, menjar, passejar i gaudir de les terrasses i el parc. Nova l'illa, on sempre, com mai.
Recordes l'humor de vinagre?
Borde, 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 borde.
Te fots.
Importa.
Al igual.
Forta, tonta.
Doncs ara, el Bruno Oro i la Clara Segura tornen més agres que mai.
Hola, senyor director.
Digue'm Lluís, sisplau. En aquesta escola no creiem en els càrrecs.
Arriba a estar, foca.
Res de body.
Body gordi.
Body shaming.
Cuina per guarir.
Necessitem un cuen.
Vol.
Vol un cuen.
No, un vol.
Vinagreta, disponible en exclusiva a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
6 anys després, és el moment de tornar a posar les coses al seu lloc perquè la llegenda del tro continua.
Aquest cap de setmana seguirem el Gran Premi del Japó de motos amb Damià Aguilar i tota la colla del Suplement.
El Tro de Cervera està a punt de guanyar el seu 9è Mundial.
Dissabte a les 8 del matí, la cursa sprint. I diumenge a les 7, la cursa llarga.
Dissabte a la tarda viurem el derbi madrileny Atlètic de Madrid-Real Madrid i diumenge seguirem la jornada de la Lliga, la Superglobe d'handbol i el Mundial de Ciclisme en Ruta.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda. Amb David Clopés.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda aquí a Catalunya. Mentrestant és matí a Nova York. I com dèiem, hem sentit i hem explicat a l'inici com Benjamin Netanyahu pujava al faristol de les Nacions Unides per tal de fer el seu discurs a l'Assemblea General de Nacions Unides. Encara dura aquest discurs.
Aquest règim terrorista i garantiria que mai més aquesta salvatjada fos una amenaça pels Estats Units. I és el que està fent Israel.
Un discurs que s'està fent davant d'un hemicicle pràcticament buit, perquè la majoria dels delegats dels països de les Nacions Unides han marxat quan Netanyahu començava el discurs, de fet, una mica abans. Un Netanyahu que està utilitzant el discurs per fer publicitat. Per exemple, a la solapa porta una mena d'enganxina rodona, grossa, en la que hi ha un QR. Segons ell, en aquest QR hi ha imatges dels atacs del 7 d'octubre per part de Hamas. Dic segons ell perquè no acaba de ser un truc prou reeixit, perquè a través de la televisió és pràcticament impossible captar aquest QR i, per tant, aconseguir veure exactament a on adreça aquest QR. També ha utilitzat cartellets per tal d'anar explicant alguns dels mantres d'Israel, per exemple, preguntant qui vol assassinar els nord-americans, si és Hamas, si és Iran, si són els Houthis o si són tots els anteriors. Preguntes com aquesta, que està ensenyant a través de cartellets per tal de fer les preguntes retòriques que ell considera que ha de fer. També ha aprofitat per recordar els atemptats de Hamas de fa 2 anys, ha fet gala del que, segons ell, ha estat els grans èxits de les seves operacions militars, les ha enumerat una per una, contra els Houthis del Iemen, contra les milícies de Síria, etc, etc. S'ha presentat com un alliberador del mal i ha afirmat que Israel ha ressorgit com un gran país. Continua aquest discurs, insisteixo, davant un hemicicle pràcticament buit. Això és el que passa a l'interior de la seu de Nacions Unides. Però a l'exterior hi havia convocada una manifestació pro-Palestina a Times Square, el punt de trobada a Nova York de tots els moviments socials. Allà hi tenim l'Oriol Serra, l'enviat especial de 3CAT Info en aquesta ciutat, a Nova York. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin ambient hi ha ara mateix a Times Square? Sento una sirena de fons, hi ha molta gent, hi ha poca gent, no hi ha pràcticament ningú. Quina situació hi ha ara mateix?
Doncs la gent ha anat arribant els darrers minuts fins aquí a la zona de Times Square. Van desfilant tots els grups de manifestants pro-palestins que arriben a Times Square cap a carrers que estan situats al voltant del que seria la zona coneguda dels grans cartells publicitarís. I soc a la 7a avinguda amb el carrer 42 i des d'aquí vaig veient com va augmentant el nombre de policia i també el de manifestants. Sí que han anat arribant fa molt poca estona. A les 8 del matí érem aquí, no hi havia ningú absolutament, i ara van arribant a poc a poc. Tenen la intenció de desplaçar-se des d'aquí de Times Square fins a la seu de les Nacions Unides, és a dir, han de travessar un bon tros de Manhattan, i les proclames que fan són les que ja coneixem tots de les manifestacions que s'han anat reproduint també arreu d'Europa els darrers mesos. És a dir, les proclames de que Palestina serà lliure, molts cartells amb la imatge de Netanyahu i la paraula genocidi a sota, i el que estem veient ara doncs, és com van arribant també molts grups del que jo definiria com a estudiants, gent força, força jove, i cada cop doncs, es veuen més banderes palestines. He vist també algú que, igual que jo, seguia a través del mòbil la intervenció en directe de Netanyahu davant la seu de Nacions Unides, i d'alguna manera s'ha reproduït el que s'ha vist dins la sala, és a dir, xiulets, expressions de malestar. Aquí, evidentment, la gent no ha marxat, però sí que es veia el mateix malestar que també s'ha respirat a la sala, amb una cosa, Òscar, que no s'ha vist en tota la setmana. És a dir, aquestes crides a l'ordre que s'ha hagut a fer des de la taula de l'Assemblea només ha succeït avui, perquè abans que comencés el discurs de Netanyahu, ja ho heu vist, s'han sentit molts xiulets dins l'Assemblea de Nacions Unides.
Doncs aquesta és la situació a l'exterior, podríem dir, que és a Times Square, amb aquesta protesta convocada, amb gent que va apropant-se cap aquí per tal de fer evident el seu rebuig al discurs de Netanyahu, com també s'ha pogut veure a l'interior de la sala, on, com dèiem, l'hemicicle ha quedat pràcticament buit quan Netanyahu ha pujat al faristol, perquè molts dels representants de diferents països han marxat d'aquest hemicicle. Oriol, estem pendents de la situació aquí. Gràcies. Fins ara.
Fins ara, bona tarda.
Què us sembla tot plegat? Insisteixo que Netanyahu està aprofitant el discurs per fer propaganda de les seves idees, com de fet, d'altra banda, fan tots els líders, quan tenen un aparador com aquest.
Sí, però ahir sembla que va haver una reunió de Netanyahu, que per cert, recordar un cop més que està perseguit pel... té un ordre de detenció pel Tribunal Penal Internacional i sembla que avui llegia que ha evitat els espais aeris d'Espanya i França per arribar a les Nacions Unides, que també recordem...
Fet un viatge molt més llarg perquè ha evitat els espais aeris d'aquells països en els quals el persegueixen i, per tant, el podien hipotèticament detenir.
I que la ONU a Nova York és seu diplomàtica i, per tant, diguéssim que està blindat des d'aquest punt de vista, no? Perquè és una seu diplomàtica. Ara bé, de moment, cap titular més enllà del buit que augmenta més la pressió que ja es fa, que és molt significatiu, contra ell. Ahir sembla que es va reunir amb Trump i Trump li hauria dit, perquè clar, tot això al final són filtracions que vés a saber tu, no? Doncs que per Cisjordània que res de res i que potser s'avingués el que està proposant Trump amb juntament amb la ONU, d'aquest pla de postguerra per controlar Gaza i per manegar Gaza des d'un punt de vista internacional, que l'hauria de comandar Tony Blair, que per cert Tony Blair, el de la guerra d'Iraq i el que fins ara ha estat el representant dels quartets precisament d'Estats Units, la Unió Europea, Rússia, l'ONU per Orient Mitjà, i no és que se n'hagi sortit gaire. Dit això, estàvem esperant potser un titular de resposta de Netanyahu ja avançant-se en aquest pla que està posant-se sobre la taula. De moment no. També s'ha de dir que jo crec que Netanyahu de cap manera acceptarà aquest escenari postguerra, menys que encara se'l pressioni més.
Continua, perquè insisteix que a Gaza hi ha milers de túnels on s'amaguen terroristes, que Hamas fa servir civils com escuts humans, que Israel no fa un genocidi perquè està demanant a la població que marxi abans d'atacar, i que si demana a la gent que marxi és impossible que estiguis cometent un genocidi. Insisteixo que són paraules de Netanyahu en aquest discurs que està fent ara mateix davant de les Nacions Unides, insisteixo, en un hemicicle buit perquè la majoria de representants han marxat quan ell ha pujat a l'estrada.
Jo crec que, aviam, és perfectament compatible que el que estigui dient sigui en un grau o un altre cert, que Hamas estigui utilitzant diguem-ne els seus mecanismes de defensa, utilitzant, jo crec, bastant clarament la població de Gaza com a escut humà, perquè podria decidir, sabent que és una guerra perduda, doncs, evitar aquest mal, amb que el que està fent Israel és una massacre absoluta i potser es confirmarà que és un genocidi. Vull dir, és perfectament incompatible, jo crec, una cosa amb l'altra. El que jo crec que també és un fet és que, a poc, aquest malestar... aquesta mena de revolta, diríem, de països que cada cop aguanten més, per dir-ho així, o menys, aquesta situació, jo crec que també està col·locant no només a Israel, que pot aguantar, perquè està preparada psicològicament per aguantar el que vingui, és un estat muntat en el terreny de joc que es va muntar i, a més, amb la història que té, doncs per resistir. Ara, jo no sé si als Estats Units tampoc ja això li convé, ni que sigui amb no sé si és o en sèrio això, l'interès que té el Donald Trump d'acabar sent guardonat amb el Premi Nobel de la Pau, diríem, no? Que això suposo que és una broma.
Bueno, però... és que clar, el moment que Aràbia Saudita participa d'aquest esquema de postguerra i a més està l'anfitriona fa pocs dies d'una conferència molt important, clar, Aràbia Saudita és el vigilant dels Estats Exacte. Units a la zona, no? I això també et fa preveure que realment pot ser que Trump, tot i que el percentatge és absolutament imprevisible, estigui virant.
Jo crec que el camí dels Estats Units s'està fent en aquest aspecte estret, perquè les imatges, la realitat del que està passant a Gaza és... Bueno, és que no, jo crec que no té paraules per descriure la brutalitat a la que estem assistint, sense cap, en fons, més objectiu polític, jo crec que hores d'ara, que realment acabar amb una mena de solució final,
sí,
diríem. Perquè, si no, és evident que fa molt de temps que el dret a l'auto, a la legítima defensa no es pot invocar en aquest cas, perquè jo crec que depassa de moltíssim qualsevol resposta mínimament proporcionada als atemptats duríssims del 7 d'octubre.
Sí, jo crec que una cosa són els desitjos i l'altra la realitat, i el que estem veient avui és que el món funciona, o sigui, que els esquemes multilaterals i que en teoria funcionaven i que ens permetien una espècie de civilització, entre cometes, o no sé com s'hauria de dir, diguem, global, de governança global, tot això ha saltat pels aires, ja fa temps que ho sabem, però ara ho veiem de manera molt descarnada, no? Aquí veiem que pràcticament no hi ha ningú perquè la gran majoria de països boicotegen aquesta intervenció de Netanyahu, però que el que importa realment en la política internacional és tenir el suport dels Estats Units. I per mi el suport dels Estats Units és indiscutible que el té. O sigui, entre altres raons, aquesta ofensiva última que ha fet, que està fent a Gaza, el dia abans d'iniciar-la, doncs va rebre la visita del Marco Rubio, que és el ministre d'Exteriors, secretari d'Estat dels Estats Units, i que, per tant, en aquest món que hi ha en aquests moments, és igual si tens el suport del món. Necessites el suport de la teva potència, del teu marc de referència. No? En altres països, suposo que això és Xina, no? Però en aquesta àrea, potser és als Estats Units, i amb això pots anar. I tot l'altre dona igual. I això és el que crec que de manera més sagnant posa de manifest aquesta situació que estem veient, no? I l'urgència de que algun tipus de sistema col·lectiu que comprometi a tothom i que el món no sigui una selva d'aquestes magnituds, doncs és molt important per tothom de que no n'hi hagi prou amb el suport d'un per fer el que et doni la gana, no?
Sí, però jo crec que, per exemple, el paper de l'ONU, si ho compares amb els 10 anys de guerra a Síria, és bastant diferent. O sigui, l'ONU, de tot aquest procés, n'està sortint... Com a mínim, els focus s'estan posant un altre cop sobre aquestes polítiques de multilateralisme, no? Que són les fundacionals dels 80 anys de l'ONU. És a dir, hem tingut una ONU, a més, tot i que els Estats Units han començat, segueix sent el primer donant, l'ha retallat, abandonat l'UNESCO, ha abandonat l'Organització Mundial de la Salut, ha abandonat gairebé tots els foros de l'ONU, però diguéssim, el tema de Palestina, l'agressió d'aquesta magnitud s'ha posat sobre la taula i hi ha molts actors que hi estan parlant i estan treballant més enllà de les opinions públiques. Això reforça, a mi m'obre una mica d'esperança, això reforça en un marc de relacions internacionals diferents, reforça a l'ONU i la implica directament, cosa que fins ara la Casa Blanca l'ha estat més que boicotejant, i a part, si bueno, podem sortir a la mateixa àrea del món, el que va passar a Síria, o sigui, a Síria se la va deixar caure absolutament. I la ONU aquí, el seu paper d'impotència era total i absolut, i en canvi ara és un lloc vàlid per canalitzar com a mínim accions diplomàtiques, i crec que hi ha una diferència. En positiu.
Hi ha altres conflictes que estan relativament silenciats. Aquests, jo crec que s'ha intentat i no s'ha pogut, no? Per l'evidència. I perquè, a més, jo crec que s'ha situat una cosa que en termes de relat ajuda. I és que hi ha un agressor clar i un que es defensa, entre cometes, de manera també clara, no? Hi ha un David i un Goliat aquí, per dir-ho en termes bíblics, no? I això ajuda també que la gent faci una composició, diguem-ne, de les coses. Conflictes com el de Síria hi ha molts més actors. I de vegades és més difícil tenir clar què està passant. I encara que els mitjans fan el possible per explicar-ho, no sempre, des de casa, mirant la tele, ets capaç d'entendre aquí. Aquí està clar que hi ha, com a mínim aparentment, hi ha molts matisos, eh? Algú que té la iniciativa bèl·lica, que pot fer-ho, i altre que, evidentment, bueno, pues, en certa mesura es defensa el que pot, si és que es pot defensar. És veritat que aquí, si tens un bon senyor de la guerra, que et protegeix en totes les teves decisions, doncs pots anar molt lluny. També és veritat que... Crec que, i per això parlava, crec que als Estats Units també, en certa mesura, en clau internacional, se li està complicant una miqueta la cosa, una miqueta, i això farà que aquest senyor de la guerra li pugui dir a Israel, en aquest cas, que potser ha de modificar l'estratègia de baixar. Que ho passi o no passi, doncs ja veurem. Però jo crec que això, si no el que està passant avui, tampoc no tindria importància, crec que la té. Crec que la té.
Bé, doncs aquesta és la situació. Netanyahu continua fent aquest discurs, insisteixo, amb aquest hemicicle buit, amb la marxa, amb la sortida de l'hemicicle de bona part dels representants que estaven preparats per sentir els discursos. Aquest és el primer de la jornada, per tant, suposo que tornaran tan bon punt acabi el discurs de Netanyahu, que continua ara mateix, a més fent referència, doncs, que l'antisemitisme no mor mai, que tothom diu mentides antisemites, que l'antisemitisme torna i torna, i que el 90% dels palestins diu ell que donen suport al que fa Hamas. Per tant, continua amb els diferents arguments que Israel ha estat utilitzant per justificar la seva actuació a la Franja de Gaza. D'aquí a 6 minuts seran 3 quarts, fem una pausa i de seguida anem amb un altre tema també d'informació internacional i que també ens està amoïnant molt aquests últims dies.
Catalunya migdia.
És veure una pel·li i em quedo sense dades.
A la cuina no arriba el wifi.
Jo també vull un mòbil.
No, quan t'atabalen, que bé et vindria la calma il·limitada. Línia mòbil 5G amb gigas il·limitats per només un euro al mes, preu final amb la teva tarifa calma total. Truca gratis al 1600 o entra a agamo.es. Agamo, fibra mòbil i calma.
El record del viatge d'Eli?
Fora.
La foto de la nostra boda, també?
També fora.
El meu trofeu de pàdel del càmping, el trofeu no.
El trofeu sí, fora.
Un any més toca fer espai a la llibreria. Torna la setmana del llibre en català. Presentacions, recitals, concerts i llibres, molts llibres. Del 19 al 28 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña, garantía que no tendrían en ausencia de esta operación.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Catalunya migdia.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Catalunya Radio. Son 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest divendres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 4. Europa, com deies, comença a organitzar per garantir la seva seguretat després que en els últims 15 dies s'ha vist que, almenys per la frontera est, és vulnerable. Aquesta nit, per segon dia consecutiu, l'aeroport d'Aalborg, al nord de Dinamarca, ha hagut de tancar i desviar alguns vols per la presència de drons sobrevolant el seu espai aeri. Un dia més, no se sap qui fa volar aquests drons, tot i que prevalen les sospites que és Rússia. Però més enllà de l'autoria, el que ha quedat clar és la vulnerabilitat europea. Ho ha expressat la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
Dinamarca ha estat objecte d'atacs híbrids en els darrers dies. S'han vist drons en diversos llocs a prop d'infraestructures crítiques, tant militars com civils. Hem d'esperar a veure més atacs, n'hi haurà més, i són atacs que han demostrat vulnerabilitats.
Justament Dinamarca, que té la presidència rotatòria europea, participa d'una reunió dels països que tenen frontera amb Rússia, les tres repúbliques bàltiques, més Polònia, Romania, Bulgària i Eslovàquia, i que s'hi ha convocat també Ucraïna, que ha hagut d'espavilar en la seva defensa contra els drons russos. Els europeus del flanc est, doncs, plantegen comprar una nova tecnologia de defensa que els permeti actuar amb eficàcia davant aquesta nova tecnologia de guerra com són els drons. Saludem el Pol Moles, és president de la Societat d'Estudis Militars de Catalunya. Senyor Moles, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ara mateix Europa té tecnologia de defensa, però, clar, el que té Europa ara mateix són avions de combat o míssils. Combatre drons amb avions de combat o amb míssils és com matar mosques a canonades?
A veure, depèn de quin tipus de drons. Si estem parlant de drons FPV, d'aquests que hem vist proliferant per Ucraïna per combatre infanteria i vehicles, efectivament és matar mosques a canonades.
Quan ara sentim que Europa vol crear un mur antidrons, què és crear un mur antidrons? Es pot fer això i com es fa? És que no sé si no hem perdut la comunicació.
Hola?
És que...
sí, sí,
ara sí, senyor.
Val, no és... A veure, més enllà de les, dels titulars, això del 90 drons, a veure, és que aquí hem de parlar, hem d'analitzar en calma de quins tipus d'objectius estem parlant. Si parlem de drons d'aquests portàtils, els FPV, que deuen ser uns drons d'aquests d'uns 4 quilos de pes, amb uns 30 minuts d'autonomia de vol, més o menys, òbviament per això requereixen un sistema cost efectiu. D'aquí que, òbviament, això no es pugui fer amb míssils, tot i que s'estiguin desenvolupant alguns interceptors escalats a aquestes mides de la guerra d'Ucraïna, però s'ha tirat bastant també des de fa ja uns anys pel tema del làser, que és el que es mira de desenvolupar a passes accelerades, perquè és una alternativa més econòmica.
Per tant, hi ha sistemes de defensa que són operatius, que són útils contra aquesta mena de drons més petits en què potser els avions o els míssils és una eina exagerada.
Sí, evidentment. Evidentment, això és el que es mira de tractar ara. Tot i que, a veure, l'amenaça dels drons existia de feia més de 10 anys, podríem dir que en aquesta escala potser no, però això era senzillament la guerra d'Ucraïna, el que hem vist és desenvolupar les mesures contra drons, que no són només kinètiques, també n'hi ha de guerra electrònica, interferències, etc.
Ara hem sentit a la primera ministra danesa dient que Europa és vulnerable. Ho és?
Sí, en aquest aspecte, sí, però a veure, tot és com es plantegi. Si es pot trobar solucions ràpides de desenvolupaments de mesures contra drons, amb l'agilitat que ho ha fet Ucraïna per la forçada per les circumstàncies, doncs aquesta vulnerabilitat es pot compensar. És qüestió de posar-s'hi.
Ara mateix Ucraïna és qui té una tecnologia més desenvolupada contra drons per la necessitat que ha tingut de desenvolupar-la?
Sí, efectivament. No és només per una qüestió tecnològica, també és una coordinació de sistemes que ho passa sobre la marxa, però sí, no estem parlant només d'abatre els drons, també hi ha l'aspecte de detectar-los. Pensem que Ucraïna, a banda de sistemes de radars convencionals, també ha desenvolupat tota una xarxa de sensors acústics connectades a servidors que poden permetre, mitjançant diversos punts d'escolta, triangular la posició dels drons a mesura que van avançant. Per tant, és això. No només es tracta de la capacitat de batre els drons amb solucions cost-efectives, sinó també poder-los detectar de forma ràpida.
Quan parlem als periodistes, i ja m'ha dit que això són titulars periodístics, quan parlem d'un mur antidrons, de què estem parlant? D'això? D'una tecnologia per tal de detectar-los més lluny i poder-los interceptar? Quan vostè parla de làser, de què estem parlant? Perquè els que no hi entenem ens podem imaginar com les pel·lícules de ciència-ficció.
No és ben bé això. No és ben bé això. A veure, més que detectar-los a distància, és detectar-los a temps. En el cas d'aquests drons, els que estarem parlant els més petits, els FPV, senzillament es tractaria de detectar-los on s'envolen, perquè poden ser desplegats des de qualsevol lloc. Algú es pot portar el maleter d'un cotxe, obrir el maleter i deixar-los anar. Per tant, es tractaria d'això, que en un punt s'estan acostant a una infraestructura crítica, tenir els mitjans perquè siguin detectats. De la mateixa manera que a major escala hi ha un sistema de defensa antiaèria integrada pel que fa a caces, bombarders i míssils de creuer, doncs s'hauria de desenvolupar una cosa escalada pel que fa a drons i FPV. Amb això que dèiem, el tema dels làsers, que no és l'única solució, però els làsers és una tecnologia que ja han madurat diversos països, entre els quals Estats Units, Israel, també el Regne Unit i el Japó, però és relativament madura. L'únic que caldria fer és posar-la en marxa a nivell industrial per poder-la produir en quantitats. I, evidentment, també hi ha mesures més tradicionals, com canons automàtics de petit calibre, de 20-30 mil·límetres, que s'han demostrat també bastant efectius. Però vaja, diguem que la solució en el cas de làser, del cost, perquè clar, es calcula que un tret de làser per fondre un dron està per sota d'un euro. Si fossin objectius més grans, potser seria una mica més car, però no gaire més. I de l'altra també t'aporta l'avantatge de que amb el làser no has d'emmagatzemar munició. L'únic que necessites és una bateria. Doncs seria això.
Una pregunta. Què fan aquests drons? És a dir, els que estan detectant ara mateix? És a dir, quan Dinamarca diu que ha hagut d'aturar l'activitat d'un aeroport com el d'Aalborg, la tercera ciutat del país, perquè ha detectat drons, quan Romania o Polònia diuen que hi ha drons que han entrat en el seu espai aeri, aquests drons què busquen? Per què entren en aquests espais aeris d'uns altres països?
Estem parlant de drons diferents. En el cas de les incursions dins de territori polonès i territori romanès, estem parlant de drons de reconeixement de llarg abast, tant els Ala com els Orlan. Són drons que tenen capacitat de volar a centenars de quilòmetres i poden tenir una autonomia de vol de ben bé 12-18 hores. Són coses d'una dimensió bastant més gran que un dron FPV. Per tant, aquest sí que té cert sentit abatre'ls amb míssils. Però, en qualsevol cas, tornant als dels FPV, és tan senzill com que si tu desplegues un d'aquests petits drons a les aproximacions d'un aeroport, òbviament per seguretat aèria, has de tancar l'aeroport, encara que el dron no vagi, parlant clar, no vagi i s'estampi contra un avió. No? Però per seguretat tu has de tancar l'aeroport en aquell moment. I és justament per això el que necessites és una resposta ràpida. I en aquest aspecte el làser o altres sistemes com de microones o el sistema d'interferències electròniques, doncs podria funcionar bé.
I aquests drons que busquen? O sigui, simplement que és reconeixement, per tant, espia, entre cometes? Perquè no tenen càrrega...
No, això no és reconeixement. Això és purament... Són atacs per sota la llinda de la guerra. Que encara que no es pugui demostrar que els van cap a una mateixa via. Vull dir que no... Són coses senzillament que es fan per sota la llinda de la guerra per no haver d'escalar i tenir el que es diu una agressió plausible. Perquè, clar, no pots demostrar qui els ha fet, perquè, senzillament, un dron d'aquest tipus dels FPV són molt fàcils de fer. Només necessites això, una impressora 3D, els components electrònics i les bateries. I això un adolescent ho pot fer avui en dia.
Senyor Pol Moles, president de la Societat d'Estudis Militars de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda, que vagi molt bé.
Per cert, mentre parlàvem amb el senyor Moles, ha acabat el discurs de Netanyahu, ha marxat del faristol i a poc els diferents països que havien marxat de la sala van tornant i, per tant, els representants dels diferents països tornen a les seves butaques per tal de sentir la resta de discursos que ara han de continuar a la seu de les Nacions Unides. Netanyahu ha continuat en la mateixa línia, defensant l'actuació d'Israel, equiparant la situació d'Israel amb la que pot viure Estats Units o el món occidental per el que ell considera que és l'amenaça de Hamas i els seus terroristes, insisteixo que és el discurs de Netanyahu, i justificant doncs l'actuació d'Israel. Sobre els drons, què us sembla? Això de que ens estem malauradament acostumant a haver de parlar de drons amb una familiaritat que fa uns anys ens hauria semblat absolutament surrealista.
Avui llegia un article tècnic, evidentment no del nivell de l'expert, però un article tècnic sobre els drons i tal, i bueno, deia que clar, que un dron costa $10,000 i que un caça com els que envia l'OTAN en costa uns 70 milions. És a dir, això des del punt de vista tècnic, però bueno, jo també vull recordar que des del 2010, 2011, per exemple, Israel està lliurant una guerra, la guerra que està fent contra Hamas, diguéssim, o Hamas, en aquest cas, contra Israel, es vesteix amb una cosa que se'n diu la cúpula de ferro, que evita que, en aquest cas, míssils de mitjà abast i curt abast impactin més o menys en un 80%, 80-90% es calcula, els deté automàticament, no? Vull dir que hi ha sistemes. Llavors, si anem al plànol polític, no només mostra la vulnerabilitat de la Unió Europea, sinó de la pròpia OTAN, perquè, és a dir, ja fa molts, molts i molts de mesos que Ucraïna està lluitant aquesta guerra, i si no l'ha perduda del tot ja, és gràcies a aquesta escalada que ha fet tècnica amb els drons, i per tant, què ha estat fent l'OTAN fins ara? Mirant-s'ho. És a dir, fins ahir o abans d'ahir, von der Leyen no va anunciar uns 6.000 milions per poder fer aquest mur de drons que ara se'ns anuncien. I mentre, si tenim l'OTAN, que se suposa que, ha de protegir la Unió Europea, i ni tan sols a nivell tècnic l'OTAN està al dia. I després ja hi acabo. És a dir, el tema dels drons impacten els sistemes de navegació. I per tant també en l'economia, en la seguretat de les persones, amb tot el trànsit aeri, si no recordeu l'episodi directament de, que no era un dron, amb el sistema de negoci de l'avió de la von der Leyen, no? De la Comissió Europea, però també amb els aeroports de la facturació, és a dir, el que crec que intenta, sembla Rússia, que sembla que és qui és el més probable que sigui l'autor, intenta amenaçar i desestabilitzar perquè els propis, la pròpia pressió ciutadana arribi un moment, perquè aquí, clar, poden fer salvar també el sistema bancari, hospitalari, és a dir, atacs cibernètics. Si entrem en una guerra, jo crec que ja estem en una guerra, però com ha dit l'expert, estem en un... encara estem en un llindar de guerra relatiu, però això pot escalar en una setmana. I això és, no és que sigui molt preocupant, és que és terrible el que ens enfrontem.
Sí, però ens estem acostumant a un grau, no? És com allò de la granota, no? Que la poses dins l'aigua, es va escalfant i al final acaba morint d'una calentada, diríem, però no se n'adona, no? Potser no se n'adona fins que no és massa tard. Potser ens està passant això. Jo crec que qui sigui, no sé si és Rússia o qui sigui, està tastant, en certa mesura, la capacitat, sí, diguem-ne, de resistència, d'aguante, per dir-ho així, que pugui tenir la Unió Europea o la OTAN, fent un tipus d'atacs que s'assembla més a la guerra psicològica, al sabotatge, no?, de petita escala, que no pas un atac de gran envergadura, segurament, perquè tot, evidentment, és un tema gradual. També no sé si estem en altre tipus de guerra, no?, perquè a mi, això dels drons, perdoneu, no vull frivolitzar, però em recorda molt els marcianitos que jugaven de petits, no? És aquella cosa d'unes naus que, al final, amb làser o amb... doncs te n'has d'anar d'alguna manera carregant. Això em recorda molt, no?, aquells jocs en els que segurament el tipus de combat és un altre, no? I també el model de negoci, per tant, és un altre. Perquè no és el mateix la indústria associada a fer drons industrialment que costen 10.000 euros que a produir avions que costen 17 milions d'euros, no? Per tant, aquí s'està produint un canvi a la vegada que s'està produint aquesta mena de guerra below the line, no?, sota el nivell, fonamentalment perquè no pugui escalar o per veure si això produeix algun efecte més enllà o abans d'una pròpia escalada, que aleshores ja l'efecte seria desastrós globalment parlant, no? No sé, és sorprenent, crec que estem assistint a un canvi en aquest aspecte.
Sí, no, i a diferència del que comentaves dels jocs, clar, no és un joc, no? Que és, la diferència brutal i que posa en evidència la falta absoluta, com en tantes altres coses, d'un paper de la Unió Europea i que exposa les seves enormes debilitats i bé, de tocs d'alarmes ja n'hi ha hagut molt. Des d'aquí vivim la situació d'una manera molt diferent dels que estan a la frontera. I jo sempre tenia la sensació de que hi havia molta part de psicosi autoinduïda per realment fer aquestes despeses militars que es demanen, però reconec que jo en aquest tema m'he equivocat molt, perquè jo sempre deia que és impossible que Rússia entri a Ucraïna i que invadeixi Ucraïna. Jo creia que era impossible, i ja ho estem veient des de fa dos anys, no? Per tant, hem de tenir molt de compte a l'hora de frivolitzar amb que simplement són tonteries.
L'amenaça és real.
L'amenaça em temo que és real. Després és com s'afronta, que això pot variar enormement i s'ha de fer de la manera més racional possible i sense deixar-se portar per les baixes passions. Però em temo que l'amenaça és real.
L'altre dia parlava amb uns amics que tenen família a Suïssa, i la gent està fent búnquers a casa. I, a més, el govern suís ha demanat als reservistes que no marxin del país. I Suïssa. No voldria ser alarmista, no? Però realment, quan ens ha dit a les pernes que tu pots fer un dron amb una fotocopiadora i no sé què, això vol dir que, com tu deies, Miquel Àngel, la tecnologia per destrossar i trencar tot el sistema està a l'abast de gairebé qualsevol. No sé.
Després hi ha un altre perill que avui...
És un escenari disruptiu, no?
Sí, però és real, eh? Sí, o sigui, sí. L'estem veient sobre la taula avui.
I un altre perill, que deia el Miquel Àngel, ens hem acostumat a aquest nivell de preguerra, podria
també
dir.
També ho fa la distància, no? Estem a un dels extrems d'Europa, i potser...
Al matí de Catalunya Ràdio parlaven amb el professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma, Rafael Grassa, que deia, no, hi ha un altre perill, que és l'equivocació. És a dir, quan tu jugues a col·locar un dron, com t'equivoquis, i llavors, no? Clar,
sí, moltes guerres comencen
per una guspira, acabes provocant molt més del que buscaves amb la provocació, si és que el que estàs buscant és una provocació, eh? Però vull dir que és aquesta sensació d'estar jugant amb foc i que en qualsevol moment aquest foc pot marxar de les mans.
Hi ha una pel·lícula mítica dels 80 que es deia War Games, Jocs de Guerra, i és molt interessant, no?, perquè ja anuncia, ja fa molts, molts anys, aquesta mena de combinació entre la màquina i el ser humà i com pot generar fins i tot en si mateix una inseguretat que provoqui això, l'errada,
Hi ha moltes guerres que han començat que no es volien a una guerra total, sinó que han començat per un acúmul d'errors que després ja és molt difícil fer marxa enrere i t'acabes veient abocat a un conflicte a gran escala, una guerra a gran escala que ningú volia. I crec que això és molt important de tenir en compte, i per això és important l'equilibri. Tampoc deixa'ns aportar per una excitació més del compte, tot i sense anar, impossible ja negar que hi ha una amenaça real.
I a més hi ha un altre tema, és a dir, estem en una societat molt complexa que les velles guerres s'acabaven resolent institucionalment. És a dir, hi havia uns governs, hi havia uns fòrums multinacionals, que, bueno, escolti, fins aquí, no? Però, clar, quan tu poses totes aquestes tecnologies en un món tan complex, en mans de grans organitzacions criminals, com existeixen al món, i en mans de qualsevol que pot fer un dron un dia i carregar-se un avió, amb qui negocies?
Doncs ens ha quedat tot molt bé abans del cap de setmana.
Per marxar anem a fer kèfir.
Exacte, és molt més fàcil fer kèfir que no parlar de segons quines coses abans del cap de setmana. Pere Rossinyol, Miquel Àngel Escobar i Eva Pomares, gràcies a tots tres.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
30 segons per arribar a les 4, 30 segons perquè entri la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o perquè continuï l'actualitat als blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.